A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 22 minuts després d'una setmana els nens han tornat a col·legi. Haurà passat una setmana i més d'un dia. Després, com vols que surtin del dret? Si està una setmana. Bé, en fi. I fa uns quants dies els comentàvem una derivada que té bastanta relació amb el que li plantejàvem a en Roman Pérez en el darrer Temps de Família, quan paren parlar tant de les pantalles i tot. Bé, doncs el que sembla que comença a ser una mica, una tendència dels joves a aparcar el mòbil i substituir-lo per la vivència personal, que torna a prendre una mica de valor, sembla, i tant de bo que aquesta escletxa es vagi fent cada vegada una mica més gran. Des del Centre de Reeducació de Vic, Roman, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Això de les tendències, a vegades, com que és una mica boig, només fa falta que algú... pum... plantegi una cosa així?
Bueno, a part, no fa tant que es parla de... Jo crec que els que s'estan adonant són els adults, més que els adolescents. Vaig participar en una... amb una influencer, no? Dintre una càpsula,
sí.
Dura minut i mig.
Tens raó, que ens ho vas comentar, això.
Sí, i l'exposició meva... era 30 segons,
30 segons.
Fan, t'editen i pam, i surt.
Fer-te això a tu és com torturar-te. Bueno, és un parlar, és metàfora, eh?
Sí, sí, ho dius per quan els nostres programes eren setmanals i d'una hora.
Per exemple.
I d'una hora, imagina't.
Per exemple. I en 30 segons vas haver de...
Bueno, no, ella t'edita.
Ah.
O sigui, fa pam, pam, pam.
Ah, d'acord. Aquest discurs,
sí,
editat en 30 segons.
És tal qual. Se arriba. Però era molt bo perquè en un moment, parlant amb ella, o sigui, fora d'antena,
sí.
Clar, estava com mig... clar, pobres, no? Pobres els menors de 16 anys que no podran tenir xarxes, però com una mica... com dient, però... no? Clar, ella, 20, no sé, 28, 29,
sí.
Absolutament moldejada dintre de les xarxes, li vaig preguntar, quin equip portaràs? I em diu, bueno, el mòbil... l'equip,
sí.
Saps? O sigui, ja ven formatejats. Aleshores, els hi costa de veure que això no és una qüestió de que l'edat importa, que l'edat de començament i el que s'ha pres més consciència a nivell general d'escoles, de polítics, de la importància de regular, de regular l'ús del mòbil i sobretot de les xarxes. I bueno, ja vam dir que realment és una molt bona mesura, que bueno, implementar-la tindrà la seva... però ja com a missatge, com a discurs, és a dir, que
algú
ja
digui en veu alta que alguna cosa s'ha de fer per...
Exactament, no, que ja està, ja no és, i potser no va bé, potser...
Vols dir que
no.
Hagi canviat el discurs.
Exacte.
Hagi canviat d'alguna manera.
Sí, i
després ja veurem com es desenvolupa l'aplicació, però
exacte,
com a mínim el discurs,
el concepte
ja hagi canviat.
De que està, ja està demostrat, no? Que les repercussions en la capacitat d'atenció, en la socialització, bueno, que té, diríem, moltes desavantatges o prejudicis o riscs. No?
Aquells 30 segons que van quedar del teu discurs van respondre al...
Sí, però et dic, per exemple, va venir, havia una altra, havia gent com del carrer i després hi havia una que no sé si era de comunicació, i aquí va estar més estona perquè era com ferien amb el VIP, o sigui, com la part tecnològica,
sí,
de com
s'arregla
o com es regula aquesta qüestió. Però bueno, en general també en les escoles, no? També ha entrat tot el discurs de compte amb el mòbil, que va molt bé. Que és necessari, perquè, i que potser és el que més parlarem avui, el problema no és només tot el que passa quan estan en contacte o dintre del món digital, sinó tot el que deixen de fer, no?
El món digital.
Clar, el que deixen de fer, en el sentit de que en comptes de ser complementari, pas a ser substitutori, no? El joc és el joc virtual. I el joc és una cosa que necessita exercici, que és a dir, no és una cosa instintiva.
No?
No. Per exemple, els animals sí que ho tenen. O sigui, és instintiu el joc, en sí. Els cadells... I...
Sí, sí, sí.
Nosaltres no. És a dir, que el joc se...
Deixem que t'ho preguntis d'una altra manera. És a dir, quan es dona una pilota a una criatura, juga... O no entenem com a joc això?
A veure, juga si està, si pot jugar, si sap jugar, és molt fàcil. La pilota és una joguina molt versàtil.
D'acord.
Però hi ha un nen que li pot donar la pilota i la veu...
I ja està.
I no...
D'acord. Per exemple, és a dir, allò de que pot donar la pilota i la pilota queda allà i ja no es va ni a buscar i s'ha acabat.
I és absolutament igual.
D'acord.
Un nen que no juga és un nen que no està bé.
Feia temps que no deixaves una frase tan contundent. Un nen que no juga...
M'estic tornant més els hashtags.
Sí, és veritat. T'estàs tornant més expeditiu en el missatge. No, però ens va molt bé. Un nen que no juga és un nen que no està bé.
Efectivament. No? És a dir, per exemple, una àvia abans ja t'ho deia. Aquest nen... està massa... Aquest nen no està bé, que podia ser que tenia febre o que estava malalt.
Sí, aquest nen està apagat.
Si no està jugant... és que no està bé. I a nivell psicològic també.
Sí que és cert que tenim aquesta associació, diríem que ancestral, nen-jugar.
Efectivament. És que és així. És que
no sé si la primera imatge de l'infantesa que podem tenir tots és petits
jocs.
Jugant.
Sí. El joc, a veure, en primer lloc és diversió. No, el joc és passar-s'ho bé. Quan juguen
és lleure,
no s'ho passen malament, no? estan contents, riuen, és divertit, però el que passa és que és una construcció el joc, és una adquisició,
perquè... És a dir, aprenem a jugar
amb un altre, no? És a dir, inicialment amb la mare, és joc de mirades, és un llenguatge més corporal, però inclús això, després de 2 mesos, el nadó ja té un somriure social, és a dir, que ja es comunica de tal manera amb la mare que hi és una resposta. O sigui, somriu per fer content a la mare, per mostrar que està bé. Doncs aquí s'inaugura tot un intercanvi, una intercomunicació.
Juguem a cuit i amagar, que els pares s'amaguen les criatures. Ens fem pessigolles.
Exactament, ens fem pessigolles.
Tot això juga.
Veus, fem veus, cançons. En aquesta, i això és un llenguatge que després va incorporant, en principi la paraula la té la mare, no? la llengua materna, i el bebè és parlat... però després ja va incorporant també la paraula i d'alguna manera és el moment és el que va inaugurant el joc. Però necessitem d'un altre. No és, si tu deixes un nen sol, no jugarà.
No juguem amb mi.
Clar,
no. Què fa el joc dins nostre?
Doncs fa moltes... És a dir, justament és molt humà, és molt simbòlic, ens ajuda a representar, per una banda, el món, no? I per altra banda, a fer-nos representacions mentals a partir del joc. Ajuda a expressar desitjos que de forma imaginària, no?, es realitzen. Anar de viatge, tots a la platja i ara estem fent això en el ple hivern i estan jugant que es banyen. El joc és també vincle, no? O sigui, un nen quan vol conèixer un altre li diu, vol jugar
anem a jugar.
Sí. Vol jugar amb mi. Pots jugar amb mi, que és una manera de dir ja m'acceptes, fixa't en la primera frase, ja comença. I jugar amb un altre implica, requereix moltes habilitats i al mateix temps estimula moltes habilitats, no? T'has d'entendre amb l'altre, has de tenir ocurrències que s'avinguin, no? que es complementin. Per exemple, un motiu de conflicte és quan si juguen a mestres o a pares, hi ha un o una que sempre vol ser el pare o que sempre vol ser la mestra. Això una vegada vale.
Sí, sí.
Dues, s'ha acabat.
O el perquè... clàssic, quan es juga pilota, de qui se la queda?
Bueno,
qui se la queda?
L'amo de la pilota.
L'amo. Okay. Deixa-li una mica amb ell que l'altre que pugui. Que no,
bueno,
que...
veus, en el futbol o amb la pilota sí. Hi ha moltes discussions.
Que sí?
Oh, una cosa. Bueno, una mesura que fa, aquesta sí que fa més temps que van prendre moltes escoles, és o hi ha el dia de futbol, un, els altres quatre, no hi ha pilota.
Per què?
No hi ha futbol.
Passa això.
Perquè justament si no sembla que ho fagocita tot, ocupa tot l'espai el futbol, amb tot el tema, una altra vegada...
Perquè, era... perquè és clar, una pilota és una pilota.
Sí.
La pilota de què és? El símbol de que un la pot tocar millor, l'altre no, un
bueno,
pot fer...
Bueno, ja. Les rivalitats, les i rivalitats. Que has fet, i que el que no has
ja,
fet,
ja, ja, ja.
I que ets dolent, és que a mi ningú me la passa, etcètera. Etcètera. A veure, si hi ha futbol, ja és un joc, no, que dius 22 persones
sí,
amb una
sí.
sola pilota.
Sí, sí, però vaja.
Aleshores té totes unes regles... Té... I els nens, a veure, i les nens i les nenes, a veure, també tenen agressivitat.
Ara no sé si ho has dit d'una manera que alguns pares pensaran, no sigui que és bo jugar a pilota, eh?
Sí, no, o sigui, com tot, no, a la pilota no li passa res. La qüestió és qui juga, com juguen, i moltes vegades si l'adult està allà per regular una mica el joc.
D'acord. D'acord, és a dir, un pot jugar pilota cada dia,
sí.
L'assumpte és com es desenvolupa aquest joc de pilota.
Sobretot, no? Que sigui realment això,
oh.
Perquè de vegades més que diversió i passar-s'ho bé,
és una
competència brutal, és una descalificació de l'altre, estan molt també influenciats per la televisió.
Deixa'm
per...
que apunti per aquí. Quan apareix la competència a les nostres vides?
Em sembla que és Sant Agustí que té una descripció d'una mare que tenia el seu fill i feia l'alletament d'una altra. La mirada d'odi... la rivalitat és fraterna, bàsicament. És la cosa que hi ha entre els germans.
D'acord.
A veure qui pot més, qui guanya més l'atenció. La rivalitat la tenim i és un element de...
La tenim de ben petits, eh?
Sí, 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 de ben petits. Bueno, amb la rivalitat, la cosa possessiva... que és una forma d'imposar-se sobre l'altre, de fer-se el lloc, i que dintre d'uns paràmetres, diríem, entre cometes, normals, és un component de la personalitat i que ha d'estar, també.
Faig una derivada aquí. Què deu passar perquè hi hagi germans que es tracten tan bé i hi hagi germans que es tracten tan malament?
Ja. Ho dius per Caín i Abel.
No, per històries que tothom pot explicar de germans que s'entenen perfectament i germans que no es poden...
Bueno, les edats fan molt.
Fan molt?
Sí, el número
de germans també fa molt.
També fa molt, que ara
està clar.
Tots són fills únics.
Sí,
o un sol fill únic
o un germà.
O dos fills únics.
Sí.
O dos fills únics, de vegades. Que això no facilita les coses, no? Perquè justament estimula la rivalitat. Quan creixen, quan són més grans, ja, els germans ja, no, ja, no sé, ja d'adolescents o normalment ja s'entenen més, o
parteixen peres o s'entenen més.
O s'entenen més, tenen més complicitats, és a dir, i normalment és una
perquè
qüestió...
Perquè no s'aprèn a ser germà, no?
Bueno, es cultiva la germanor.
Es cultiva no? Una cosa és cultivar la germanor, però clar, sí. De la mateixa manera que aprenem a jugar.
Sí, a veure, és que la germanor et ve donada. No? Tu o aterres a una parella que li dones el títol de pare i mare,
sí.
I ets el primer allà, o vens i hi ha algú, que això els nadons de ben petits, però de dies, se n'adonen que hi ha un altre. Que està allà, que hi ha un altre, a part que ja venen.
Sí,
no?
Sí, sí, hi ha un altre, vai, hombre. Perquè els companys de joc els escollim. Encara que siguem petits, els escollim.
Sí,
volem jugar amb aquell o amb aquelles.
I normalment són bastant oberts i molt plàstics. I després, segons com vagi el joc, no? És que el que passa és que ell sempre vol manar.
No? O, que o sempre passa... juguem això i no juguem
clar,
cap altra cosa.
Sempre juguem aquell vol, o ella vol. Aleshores, clar, això fa després que... I de vegades costa de dir que no, de desmarcar-se. A alguns els hi costa, a uns altres no. Són més directes i no jugo. No vull jugar més.
El que és una altra frase d'aquelles, no, no vull jugar més.
S'ha acabat
això.
Perdona, tornant la relació entre els germans és ambivalent, és amor-odi. És a dir, tenen moments de la grenya, ahir em deia un adolescent, 14 anys, el seu germà 10. Diu, bueno, ens barallem molt, però per què? Diu... per qualsevol cosa, diu, pel menjar, si ell té més, si jo tinc menys, pel mando de la tele...
Però això no sé si dir que encara ho entendríem, perquè hi ha gent que es baralla molt i s'estima molt, però es baralla molt, vull dir, allò de crits, i s'estima... Però no sé si una forma d'expressió és això, aquest punt napolità de les coses.
Hi ha gent que més passional.
Exacte.
I que són com l'escuma.
Exacte.
Pugen molt, però baixa.
I que potser és bo que sigui així, perquè ja ho deixes anar tot i després...
Bueno, són característiques, maneres, formes, estils, personalitats... Però amb els germans, justament, molts pares que diuen no vull tenir un fill únic perquè vull que tingui un germà amb qui jugar. És a dir, que el joc entre germans és molt important.
Deixa'm que t'ho pregunti. Sí, és un bon plantejament, això?
Jo crec que el bon plantejament és... o t'ho diré al revés. El mal plantejament és quan dius li donarem un germà al fill. El desig no pot ser d'un germà, perquè si no ja ve, no? Com, bueno, no pot ser, a veure,
que cadascú ho faci,
però ja denota, connota, que ve a fer una funció complementària.
És que anava a dir, és com si diguéssim, esclar, és que els fills únics, pobrets, i no és això.
No, a veure, és cert que els fills únics estan condemnats a tractar més amb adults, que són els seus pares, i no poden fer les aliances que fan els germans. I de vegades es barallen amb els pares.
Aquest món particular dels germans, que no és el dels pares, que no és el dels amics, sinó que és el dels germans.
Sí, i que comparteixen moltes coses. Et deia, les germanes s'alimenten en el sentit de que tot el que facin els pares per fer programes conjunts, per buscar maneres de justament d'incentivar l'lúdic, la diversió. El joc.
Després ve tot allò de compartir, que també, si la ropa, que si les joguines, que si no sé què.
Sí, que sempre...
Que si els colors...
Que sempre costa, de compartir. Sí. Però, bueno, és una relació... És cert que és una relació única, és a dir, si no tens un germà...
Està clar que no.
No pots... Quan no treu, per exemple, hi ha molts pares que són molt resolutius amb aquesta qüestió i tot i ser fill únic sempre està rodejat de nens o venen o van, o, és a dir, que li procuren un ambient...
Torno al principi, què passa si un nen, i si és que és així o no, que si un nen no vol jugar o no li agrada especialment jugar?
Bueno, aquí és on dius... diríem, per què juga un nen no necessita explicació.
D'acord.
Per què no juga...
Sí que la necessita.
Sí que la necessita.
Posa una tercera derivada. Què passa si especialment a un nen li agrada jugar sol? Allò està a la seva habitació amb la joia i fer-se un món i passar-s'ho bé, però així, d'aquesta manera.
El jugar sol és un gran què.
És un gran què.
És un gran què. És a dir, i diríem, sobretot, quan és un joc que no és amb la maquineta, sense màquines. Perquè és això...
Un trencaclosques, una construcció, dibuixar...
Crear amb el nino...
Tot el que suposi un exercici de creativitat, un exercici mental.
Mental, de creativitat, que és emocional també, que és un saber estar sol i estar bé, i estar... Clar, al final aquí és on veus que mai estem sols, perquè ja hi ha més personatges, no?, en el joc solitari.
Sí.
Però, clar, això és una part del joc, o del jugar, i l'altra és el jugar amb altres, que és fonamental.
Necessari.
Sí, perquè aquí ens socialitzem, No? Aprenem com són els altres, com ens veuen, com ens aprecien, o quines característiques nostres cauen més bé o cauen més malament.
Per tant, entenc que no vull dir allò de la combinació ideal, però si un nen o nena sap estar sol jugant i sap socialitzar jugant, té tots els números...
És un nen sa, és un nen que s'està... Aleshores, què passa? Que en l'era digital els nens estan, primer, hiperestimulats per tot el tema de pantalles i d'imatges. Superocupats. Fan un munt de coses, que de vegades juguen a futbol, o sigui, van a futbol, van a car... Però aquestes són coses reglades. És a dir, no és a veure què faig. Tens que anar a futbol, perquè és dimecres, perquè entreno, per lo que sigui. Aleshores, el temps de lleure ha quedat, però inclús està, jo crec que, espero que també vagi sorgint, el concepte de temps de lleure, és a dir, com una cosa necessària. D'acord. És a dir, hi ha un espai de, no sé, de música, però un espai de lleure també, és a dir...
Tu et refereixes al lleure des de la iniciativa personal.
Lleure en el sentit d'un buit.
D'un buit que tu ocupes...
No tens res a fer. Aquesta...
Exacte.
Els nens t'ho diuen, no tinc cap tarda lliure. El lleure és no tenir cap obligació ni cap ocupació
i, per tant,
i dir, bueno, a veure què vull fer, no? Com m'entretindré. L'avorriment té una funció.
D'acord.
No, m'avorreixo, no? O ens estem avorrint.
Sí, sí.
I d'aquí surt, i si... No? Em diu un nen l'altre dia, ens inventem un joc.
Però tu et refereixes a m'avorreixo no vol dir que tu em plantegis alguna cosa per fer. M'avorreixo vol dir que jo pensi en com resoldre l'avorriment.
Tal qual, que és un estímul
per espavilar-me a buscar alguna cosa.
Tal qual, no? I aleshores és creativitat, és ocurrència, és imaginació i és una construcció, perquè el joc es va construint i de vegades repeteixen jocs perquè han anat bé i s'ho han passat molt bé, aleshores
sí.
Tornen a fer aquell joc i és acció, o sigui, sempre el que juga està actiu, o sigui, el que mira, si un està mirant,
no està jugant. Està contemplatiu.
Exacte. Amb les pantalles està reactiu. O sigui, reacciona als inputs, als estímuls de la pantalla. Ara apreta aquí, ara apreta allà, hauràs de fer això.
Sí. Perquè si no fas això, aleshores...
Exacte, et maten o perds vides o no tens el premi. En canvi, en el joc, diríem, espontani o... requereix de més elements personals i requereix un altre també per fer amb un altre. Normalment per exemple els pares diuen, bueno, si estan sols a casa això és un desastre perquè es barallen, no sé què. Si venen amics, ja està, ja no sents, ja no s'entretenen. Que és una capacitat d'expressar desitjos també, no? És a dir, què desitges? A què desitges jugar o com a través del joc realitzes desitjos?
En 15 dies seguirem, però els jocs que ens agraden defineixen la nostra personalitat?
Alguna cosa diu.
Alguna cosa sí. La forma de jugar defineix la nostra personalitat també?
Sí, hi ha una relació dialèctica.
També.
Sí, s'influencia mútuament.
Un nen que juga molt és un nen més extrovertit, més sociable o no necessàriament? Més divertit, més o no necessàriament?
Bueno, en principi sí. És més extrovertit, és més sociable.
Amb no? més Va capacitat buscant, de...
Exactament, amb més capacitat d'interactuar, no? amb més dinàmica, no? amb més desig, si vols.
I la darrera, però com dèiem, ho desenvoluparem, eh? El nen que juga més és més feliç?
Entenem que... A veure, els nens són capaços de jugar en un enterrament, eh? És a dir, que No vol dir que... O sigui, quan estan jugant són feliços, però no vol dir...
Que siguin feliços.
Que, clar, que no tinguin
vol
conflictes...
Vol dir que el moment del joc és un moment de benestar, és un moment de feliç.
Efectivament.
D'acord.
És com un, és un parèntesi, sí. D'alguna manera, altra. I d'alguna forma, en el joc apareixen coses de les vivències,
sí, és,
no, que tenen.
De cadascú.
No sé, si el pare és pilot o si la mare... és infermera o doctora, pues juguen a doctors, a infermeres,
sí,
intentant,
sí, sí.
intentant
reproduir aquest món. Eh? Ja veiem que això del joc dona molt de sí,
dona
però de moment ens quedem amb aquesta frase. Si un nen no juga, és que no està bé.
Que no està bé.
En 15 dies hi tornem. Roman, gràcies.
Sisplau.